Bon dia i bona hora. Ara mateix són les 10 del matí a la Vila de Piera. Saludem la primavera, a la que per nosaltres sempre serà l'hora de l'Àngels, més que mai. Ahir, que va fer 72 anys que va néixer i dijous que ve només mig any que ens va deixar. Avui, però, parlarem del passat de Can Fontanelles, un dels edificis més emblemàtics de Piera. Esperem la visita del Joan Poc, de la Marillum Torres i les novetats de la Setmana de la Biblioteca que ens deixaran a les 11 del matí, temps pel qual podreu demanar les vostres cançons al programa del Joan Vallès. I permeteu-me fer una referència a la jornada de Portes Obertes de diumenge passat. Vull fer un agraïment ben gran a totes les persones que van trobar una estona al matí per venir-nos a veure i per no només veure les instal·lacions, sinó també per compartir records, històries i acompanyar-nos sota un ambient immillorable. No només ens va sorprendre la quantitat de gent que ens va visitar, sinó també la diversitat i la connexió que es va crear. Moltíssimes gràcies a tots, de tot cor, i dir-vos que qui no s'hagués pogut escapar diumenge passat pot fer-ho qualsevol altre dia. La ràdio és un espai municipal obert a tothom, així que per nosaltres, encantats. Ara sí, va, comencem. Bon dia, Cali. Avui és 22 de març i aquests dies quines efemèrides tenim?
Bon dia. Doncs avui, 22 de març, és el Dia Mundial de l'Aigua, recordant-nos la seva importància. A Catalunya, el 24 de març de 2016, ens va deixar Johan Cruyff, una llegenda del Futbol Club Barcelona. També, el 22 de març de 1931, es va inaugurar el tren cremallera de Núria. A més, el 24 de març celebrem el naixement de la religiosa Maria Rosa Molàs i de l'escultor Agàpit Vallmitjana.
Va, referent al Dia Mundial de l'Aigua, quines activitats s'estan fent aquest cap de setmana?
Doncs aquest cap de setmana, per celebrar el Dia Mundial de l'Aigua, l'Agència Catalana de l'Aigua organitza una visita al Remolar, al Delta del Llobregat, la Diputació de Barcelona promou tallers d'aigua als municipis i el Museu de les Aigües de Cornellà obre les portes amb exposicions i tallers per a les famílies. Una oportunitat fantàstica per conscienciar-nos i gaudir en comunitat.
Perfecte, Cali. Moltes gràcies. Bon dia.
A tu. Que tinguis un molt bon dia i qualsevol cosa, ja ho saps, aquí estic. Terry meets Julie, Waterloo Station, every Friday night. But I am so lazy, no one to wonder, I stay at home at night. But I don't feel afraid. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise.
Doncs vinga, a les 9 i 5 minuts ja, i tenim el Joan Poc i la Marillum, que també estarà a l'estudi. Què tal? Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Això, benvinguts. Joan, aquesta setmana, bueno, ja fa uns dies que el diumenge passat no vam poder parlar, però es va fer la presentació, no, de l'any Pepus.
Sí.
Tu vas ser-hi. Sí. Què ens pots explicar?
Bueno, no, va agradar bastant, eh? Vull dir que el Jordi s'hi va trencar, allò que diu, s'hi va trencar les banyes amb el llibre, eh? Perquè és per llegir-lo, la veritat, eh? És per llegir-lo. Vaja, cadascú pot tenir la seva opinió, però a mi fins al moment no l'he acabat encara, perquè el vaig agafant a ratos, doncs. Uh-huh. Però fins al moment m'està agradant bastant, eh? Inclús no em dono de d'allò de xau palante, bueno, una mica ho soc, sí. Però bueno, vaig felicitar amb el frare una mica que tinc a Montserrat, eh? I ni vaig parlar del llibre aquest. I coi, diu, si em recordo jo que ara com va venir el Flame aquí dalt a Montserrat, que ens va fer, perquè allà doncs em parla també el llibre del Flame, com va venir a Barcelona, doncs que es va negar a visitar els laboratoris, l'ETI, que eren els laboratoris d'en Pepus. Diu, quan va venir Montserrat aquí, diu, ens va fer uns obsequis. Diu, ara no em diguis quins, diu, però sé que en Fleming ens va fer uns obsequis. Que escolta, que m'agradaria poder llegir aquest llibre per comprar coses, si hi ha d'allò. I sí, doncs el vaig trobar, i suposo que el rebrà demà passat, perquè el vaig enviar divendres. Uh-huh. O sigui que... hi ha coses interessants, aquest llibre, eh?
Tu hi has participat, també, no?
Bueno, sí, ja fa temps que, bueno, quan va tenir la idea el Jordi de fer el llibre aquest, doncs em va demanar si tenia fotografies. Uh-huh. D'en Pepus. Jo n'hi vaig deixar pensant-me de que es referia al fill. Però, bueno, primer n'hi vaig deixar del fill. Però, bueno, llavors, no hauria de ser el pare. Bueno, el pare en tenia unes quantes. Una que és molt maca. Hi ha tots els que van començar a proposar fer la festa de la vellesa, eh? Que hi ha totes les cares d'ells, que no sé, l'has vist tu el llibre?
No, encara no tinc l'obligació, però
doncs,
aquella... està a l'Ajuntament, i tothom que vulgui el pot anar a recollir.
Afanya't, perquè si no quedarà sense.
Ja el tinc reservat.
I és curiosa, i llavors altres, i llavors, clar, quan em va dir, i ara, doncs, les que vaig posar allò al carrer, hi havia l'avi Pepus, hi havia la seva muller, hi havia la seva filla, hi havia el seu fill, eh? O sigui, hi vaig posar de tota la família.
Uh-huh.
Inclús encara vaig entrar en contacte, que l'havia vista, amb la neta, amb l'Hisenda, la que està vivint a la casa. Uh-huh. I vam entrar en contacte, doncs, perquè estava allà al jardí, jo pujava de caminar del baix del camp de futbol i estava allà a la punta i dic una pregunta, dic, aquí a la punta no hi havia un arbre? Diu, sí. Diu, amb aquells vents va caure. Dic, el gros sí que el veu treure, però aquest hi era. I llavors diu, sí, diu, bueno, ahir que va anar ella mateix, diu, que va anar, dic, sí, dic, perquè aquell senyor que van anomenar i aquells retratos que hi han penjat d'allà, sóc jo qui ho faig. Ai, carai, que content es va estar. Sí. I llavors vam estar enraonant, diu, entri, que en parlarem dintre casa. I vam estar parlant-ne dintre casa.
Molt bé.
Inclús vam parlar dels contenidors, eh? Perquè ara diu que els hi trauran d'allà. Eh? Però, bueno, aquí hi ha una altra coseta, sí, que me la reservo, eh? Els trauran per... eh? Perquè ella va treballar per una altra banda. Perquè els traïessin. Eh? O sigui que allò... I ara, que sobretot, que ells vindran per Setmana Santa i que em vol veure i que d'allò... Inclús ja em va treure una caixa de retratos. Uh-huh. Eh? I es va posar sobre la taula i dic, escolta, i l'Irenta, m'has dit que havíeu de marxar cap a Barcelona, que a tal hora havíeu de ser... Sí, doncs, desa'ls. Jo ja vindré per Setmana Santa, eh? I no tinguis por, que farem la tria i parlarem. Vam parlar de moltes coses. Perquè ell està estudiant Belles Arts encara.
Uh-huh. Eh? Molt bé. Doncs, bueno, avui què tenim? Què tenim per això?
Avui què tenim?
Sí.
Bueno, jo... ja saps que que no em callo cap, tinc alguns, algunes quantes coses, perquè dies enrere, deu fer 3 setmanes, vaig trobar una senyora al camp de futbol i li vaig dir, mira, ara ens trobem aquí, dic, si vols t'acompanyo en un puesto i veuràs de la manera que està. Bon, tal puesto. Diu, mira, d'aquí 15 dies torni a anar i veuràs com està. Jo al cap dels 15 dies hi torno igual. I vaig anar abans d'ahir igual. Bueno, o sigui que em va dir 15 dies. Jo he estat 3 setmanes i ja està. I de veritat, aixeco una mica la veu. La gent de Piera, que coneixeu la Font del Rossinyol, no hi aneu. De veritat, no hi aneu, perquè si estimeu la natura, tindreu un disgust. Només val la pena una cosa anar-hi per veure l'aigua com brolla de les parets de la terra, allà on hi havia, els que coneixem el poble, la mina del Matet. Està brollant l'aigua per les parets de la terra. I allà es va fer molt bé la mina. Però una quantitat que no l'havia vist mai jo, tanta aigua, eh? Ara, recinte, una vergonya. Una vergonya, de veritat. I és un puesto públic. I anem de cara a primavera, bueno, que ja hi som, i la gent ja comença a caminar. Allà, com no s'hi vagi amb una màquina petiteta, allò és que està de veritat, eh? Jo, que hi he intervingut, i sóc el que vaig netejar la mina. Vaig netejar la mina com vam fer la Font del Rossinyol. Vaig tenir un disgust, i li vaig dir, eh? Dic, aquí tinc un disgust, amb allò. Aquest és un punt. Ara, aneu-hi, que veureu a brollar l'aigua de les parets de la terra, i la que es feia la mina que ens dèiem la mina del Matets. Un altre punt. De jardins no en fem. No cal que els fem, perquè els tenim naturals. Ja els tenim naturals. Si volteu pel carrer Sant Cristòfol, sota els arbres, els plàtanos aquells, hi ha una herba que es garrifa. O sigui que allò és un jardí natural. Després, aneu. Sí que el jovent, que em perdonin els que m'estan veient, no, moltes coses no en tenen cura, i se n'ha de tenir una mica de cura, que entre tots ho hem de pagar-ho. La Font del Canyar, llestimosa. Llestimosa. I amb l'aigua que raja, és una llàstima. I no parlo de grans coses més, perquè vull deixar tema per uns altres dies. Llavors, el que sí que vull llegir és unes quantes coses que porto aquí escrites. L'Ajuntament, sisplau, preneu una nota, perquè molts cotxes nous, moltes furgonetes noves, tot nou, tot un nou, però manteniment del poble, no. Perquè ara també m'ho deixava, aquests contenidors que hi ha allà a la casa d'en Pepus són els més desastrosos que he vist a terra. És la gent, eh? Suposo que és la gent o els contenidors, que no n'hi ha prous, però a terra sempre és una pila de porqueria. Jo no sé si és que es deixen la targeta o què fan, però una pila de porqueria són els més desastrosos que he vist. Ahí el bajo. Aleshores, aquí hi ha uns quants escrits que estan, bueno, d'allò. El 7/3/1897, o sigui, 7 del 3, el 7 de març, aleshores, l'Emili, hi va anar un mosso que no sé qui és, vull dir, qui podria ser, però esclar, 1897, diu, el mosso Isidre Pujol Muset, de 1,53 d'alçada, no té res a vagar. O sigui, quan es va anar a presentar a l'Ajuntament per anar per l'Emili. Diu, no té res a al·legar. Diu, però arriba la seva mare i al·lega que és curt de talla. Imbècil e idiota. O sigui, això la mare. Eh? O sigui que aleshores no hi havia cap mosso, avui dia, avui gràcies a Déu, tots sobrepassen, que arribés al 1,70 m d'alçada. això per anar a l'Emili, eh? I aquest feia 1,53 m. Però vull dir que aquesta mare, Déu-n'hi-do, no, eh? Va al·legar que era imbècil, idiota, o sigui... Això, clar, això
el volia salvar.
Sí, el volia salvar, però vull dir que li va dir tot. Bueno, el 12 del 3 del 1899, el pressupost de Piera era de 19.770 pessetes. Eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Fem d'allò que València en vara i això es pot traduir en 19 milions d'euros. Eh? Llavors, el 24 de març del 1918, es felicita el fill de la vila, Miguel Junyent Rovira, per haver-ne estat escollit senador del rei. Això, un piadenc. Per Barcelona. Era un piadenc, eh? El 18 del 3 del 1929 es planten les moreres de la Font del Prat. Sols en queda una, perquè ho vaig anar a comprovar-ho per poder-ne dir-ne la veritat. Sols en queda una, eh? I això és el 1929. Quasi farà 100 anys. Ai, senyor. Què podem dir més? Aquí. Aquest que la molta gent de Piera la recordarà. La Maria Llum no, perquè encara no l'havíem acollida.
No, jo vaig arribar al 67.
No, però hi havia una peça d'aquesta font que era vora casa teva de Can Bonastre.
Ah, sí?
Sí, del bueno, me recordo ara el mestre aquell que també ha retirat.
Ah, sí, sí.
Hi havia la farola que hi havia aquesta font.
Sí, era d'Aragonès. Sí,
ah, exacte. Es proposa Francesc Sanahuja, que era l'amo de les aigües que encara actualment hi ha el dipòsit a la Piereta, que el dipòsit alt eren les aigües d'on Francesc Sanahuja. I Leandro Costa, que Leandro Costa, aquí davant del cantina, hi havia un altre de dipòsit molt alt, que aquell subministrava aquest cantó de les aigües, en Sanahuja avall. Que facilités el veïnat per instal·lar una font a la cruïlla dels carrers Piereta i Estació. O sigui, Piereta encara existeix igual, carrer Piereta. El carrer Estació era el que va, diguéssim, de la botiga que era Cal Vendrell, cap al darrere, que surt a la carretera. Aquell se'n deia el carrer Estació. I ja aquí al davant, on hi ha la placeta aquella, la plaça Jove, allà hi havia una font, molt curiosa i maca. Era un d'allòs de pedra, bueno, pedra feta amb obra, a dalt hi havia una font, un d'allò llum treballat, que és el que aquest senyor sí, el tenia, sí. Allà baix a Camp Bonastre, no sé si encara hi és, i allà van fer la font, jo la recordo perquè anava com aquell allò de l'oeste, amb un volant per treure aigua.
Ah, mira.
Sí, hi havia un volant al costat, anava esmanxant i sortia l'aigua.
Es bombejava?
Sí, i llavors el carrer de l'estació era aquell que anava des de Cal Vendrell cap a la sortida de la carretera. Aquell se'n deia carrer de l'estació.
Està bé, ho sabia.
El 8 del 3 del 1932 es confirma la visita d'en Francesc Macià. O sigui, es va confirmar que vindria en Francesc Macià. Ai, senyor. 22 del 3 del 32. L'Ajuntament acorda a la Constitució espanyola no assistir a la professó de la Setmana Santa. O sigui que llavors la política sí. també es tiraven pedres.
Sí, ja. Home. I tant.
1024 del 3, del 32. S'abonen 40 pessetes als serveis de neteja de la màquina d'escriure. O sigui, d'això, aquest jovent que m'estan escoltant aquí, que em vagin, perquè ells la passeta no l'han viscuda.
No.
Eh? O sigui que si volen saber, jo a casa tinc del cèntim a la passeta. El dia que vulgueu, veniu a casa i us ensenyaré tot la perra gorda, tota la moneda que hi havia a aquelles èpoques.
Un euro quantes pessetes són?
Un euro quantes pessetes són?
166 amb
60. Correcte, molt bé. Ja, aprofito per dir que tenim el Max, l'Aleix, el Juan i l'Unai, que estan en pràctiques i que avui comencen.
Ah, bueno.
I per això estan escoltant atentament el Joan.
Bueno, doncs que escoltin, i si algun vol veure el procés de la passeta, vine a casa que els ensenyaré tot. El tipus de passetes, passetes que quasi no es veien, passetes així, o sigui, tot el tipus de passetes. Els duros, bueno, tot, tota la moneda...
Duros a quatre passetes, també.
Sí, duros a quatre passetes. Sí, eh? Que ara fa uns quants anys que es va instituir la Pepa. Eh? Em deien la Pepa, oi? Te'n recordes tu de la
sí,
Pepa, no?
Sí.
Doncs fa uns quants anys que es va instituir la Pepa a baix a Cádiz. Eh? O sigui que ara hem fet una mica d'història. Ara deixaré pas al Maria Llum perquè sí, ja començo a tenir gana.
Ah, no fem cuina ja amb la Maria Llum, eh? Ja no fem cuina amb la Maria Llum.
Ah, no feu cuina...
No, però tardarem una mica encara amb la Maria Llum, eh? La fem esperar una mica encara.
Però què menjarem?
No menjarem.
Ah, si no fem cuina.
Dieta. Avui saps que has de fer a l'hora de dinar, tu. No podràs menjar.
Jo ja el tinc fet.
Però avui dinaràs d'hora o dinaràs tard, avui?
No, dinaré allà a les 3, jo.
Ah, a les 3?
Mentre... No, els marcianitos no me'ls miro, eh?
A la mitja part?
Em poso nerviós. Ja ho saps que em poso nerviós.
Vaja.
Vale.
Sí, sí.
No, perquè aquest jovent també ho saben. Soc soci del Barça. Soc soci del Barça des de l'any 63. El meu número de soci, el meu número de soci és el 2.223.
Mira,
però una mica, no són tots.
O sigui que ja podria ser president. No com el del Madrid, bueno, sí, perquè a Madrid necessiten 15 anys per presentar-te soci. Jo ja podria tres vegades.
Imagina't.
O sigui, de l'any 63 soc soci del Barça.
I vas anar a votar o no, diumenge passat?
No hi vaig anar a votar. El meu vot va ser el vaig llançar així en l'aire.
Vaja.
No, però com que ja sabia que sortiria a la porta, ja per això no hi vaig anar.
Val. Molt bé, Joan, doncs ens retornem la setmana que ve?
Vale, si tu vol, la setmana que ve ja tinc més teca aquí.
Molt bé.
Bueno, de teca n'hi ha sempre, eh?
Sí.
I si parlo del poble, sempre en trobaré.
Molt bé.
Sempre, perquè ara, gràcies a Déu, les cames encara em donen i només faig que voltar per les afores.
Molt bé.
Eh?
Doncs, no sé si serà la setmana que ve o l'altra, eh? Perquè la setmana que ve fem festa perquè és Setmana Santa.
Ah, pensava que ja tornaves a marxar.
No.
Anava a tornar a ser teatre.
No. Aquí, aquí a prop. Bueno. Aquí a prop, si no, malament.
Vale.
Doncs, fins ben aviat.
Vale, fins ara.
Ja
pisa el
llum vermell.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor als dies que vindran, perdut i sense nord mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record claror de flor collida. Em dius que el nostre amor no sap trobar la vida. Em dius que plori si vull plorar. Em dius que mori fins a demà. No pots comprendre com el dolor dura per sempre si es fa cançó. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor que es tanca. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit. Tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca. La llum del nostre amor és una flor que es tanca.
Recerca històrica impulsada pel llibre Camp Fontanelles, la història d'un país a través de la seva gent, ha permès recuperar informació rellevant sobre un tiarenc desaparegut durant la Guerra Civil. L'obra, escrita per Mònica Morro Serra i Esther Serra Termans, reconstrueix la història d'una masia de Quipiera a partir dels documents i records familiars. Durant la investigació, les autores, familiars del desaparegut, van obtenir noves dades sobre Pere Aguilera Xaus. Durant dècades no s'havia pogut determinar amb certesa què li havia passat. La informació recollida es va traslladar als organismes de memòria democràtica. Gràcies a la combinació d'aquestes dades i els arxius oficials, la Generalitat ha pogut localitzar el lloc d'enterrament. Pere Aguilera Xaus es troba en una fossa comuna al cementiri dels Caputxins de Mataró. Els arxius també han permès reconstruir les circumstàncies de la seva mort. Era soldat republicà i hereu de Camp Fontanelles. Va resultar ferit per metralla al front i traslladat a l'Hospital Militar de Mataró. Allà va morir el 29 de gener de 1939 a causa d'una epidèmia de febre tifoide. El seu ingrés va coincidir amb la retirada de les tropes republicanes, fet que va deixar els ferits greus als hospitals. Doncs bé, el passat 7 de març es va celebrar un acte de dignificació de les fosses comunes al cementiri de Mataró. S'hi van instal·lar plaques commemoratives. Aquesta iniciativa forma part d'un projecte de memòria democràtica impulsada pel mateix Ajuntament de Mataró amb suport de la Generalitat. Un treball d'investigació liderat per Maria Salicru Maltes ha identificat més de 250 persones enterrades, el que evidencia la importància de la recerca històrica per recuperar la memòria i resoldre històries oblidades. Doncs bé, a continuació us oferim el reportatge Descobrim el passat de Camp Fontanelles, un dels edificis més emblemàtics de Piera, del programa de televisió Univers Anoia, de Canal Taronja.
Benvinguts a Univers Anoia. Avui hem vingut fins al municipi de Piera per conèixer un dels edificis més emblemàtics del municipi. I ho farem a través de la família que ara mateix és propietària d'aquesta casa de Camp Fontanelles, la família Serra.
Josep, som davant de Camp Fontanelles. En quin moment es va construir aquesta casa?
Segons diuen, pel 1868.
El 1868, doncs, es construeix aquesta casa, però la vostra família no va entrar a viure ahir, al principi. No. Com va ser això?
L'any no ho sé, però hi van venir de masovers els meus besavis.
Feien de masovers, no?, a la part de la dreta, no?, d'aquesta casa. I com es van convertir en els futurs propietaris d'aquesta casa?
Bueno, perquè el meu avi va anar amb l'amo a Barcelona, que era de Barcelona, i l'amo de la casa, i allà hi va estar uns anys amb ell de petit, bueno, fins a 20 anys aproximadament, i després es va morir aquest senyor, que no va morir solter i jove, diem, i llavors va heredar una germana que tenia, que era viuda, però no tenia fills tampoc. I llavors l'avi va haver de venir aquí a treballar de pagès i estàs aquí a la masoveria amb la seva mare, que el seu pare ja era mort, i llavors a cap d'uns anys es va morir la mestressa i llavors la mestressa li va deixar l'herència amb el meu avi.
Per tant, tot un seguit de circumstàncies, no?, que han portat a que a hores d'ara Camp Fontanelles sigui de vosaltres, de la vostra família, no? Però per aquí, després indagarem, ha passat tot tipus de personalitats per aquesta casa, no? Quines tasques feien de masovers, el teu besavi i els teus avis aquí?
Bueno, llavors aquí es treballava la vinya, les oliveres, era secar, tot, una mica d'horta també tenien, un hort bastant maco també, i això, res més.
clar, la casa ha passat tot mena d'èpoques, també, per exemple, la dictadura, no?, de Primo de Rivera, la dictadura després franquista, no? La dictadura, abans de l'entrevista ja em comentava que ostres, va haver-hi, no?, una persona que va donar un cop de mà en aquesta casa, no?, que va ajudar a restaurar-la fins i tot, però que després, amb la dictadura, no?, circumstàncies socials la van afectar, també.
Sí, perquè el meu avi... La casa per ajudar a l'economia de la família la llogava a l'estiu, la casa gran, perquè ell vivia a la casa dels masovers. I llavors, amb aquests llogaters que va tenir, durant diversos, de Barcelona, inclús d'Igualada, hi va venir un que tenia econòmicament, estava molt bé, un tal senyor Planes, i aquell va amb l'avi, li va restaurar la casa, li va dir, si voleu, que té una casa molt maca, jo us la restauraré, i bueno, ells van tenir els seus tractes, i aquell, doncs, inclús, com que aquí no hi havia electricitat, aquell senyor va portar un motor, va fer electricitat, i feia festes i coses, i bueno, venia la gent de Piera, del poble, aquí, les festes que feia, i bueno, i aquell va ser... molts anys, molts, no sé quants, però quan va venir, quan que érem dictadura d'en Primo de Rivera, el 29 va entrar a la dictadura, sí. I llavors el primer, aquest senyor feia els diners amb cases de joc que tenia a Barcelona, això es va tancar amb la dictadura d'en Primo de Rivera, i llavors aquell senyor va quedar arruïnat, ja va deixar la casa i va marxar, i llavors ja es va quedar el meu avi, doncs, sense, però de llogaters en va anar tenint, en tenia molts, inclús, ja dic, d'aquí, inclús els últims que vam tenir, em sembla que eren, que jo ja era gran, eren alemans, vivien a Barcelona, la mare era alemana, tenia quatre fills, el pare ja era mort, en que va tenir, no sé quins altres hi va haver, bueno, ni diversos, ni bé, tal, diu, a l'Ada uns Pelfort, llavors a Barcelona uns Canadells, uns, no sé, un Miró, que encara es tenim de veïns aquí, l'últim que hi va haver, la torre que tenim aquí al costat, que es deia Miró, i aquests, doncs, hi van estar molts anys i s'hi van fer una casa i tot, i estan aquí. I uns Picards, també, que també eren d'aquí parents de Can Guilera, i tot això, d'aquesta gent, doncs, van estar branejant. Fins que em vaig casar jo, que ja, llavors ja vam de llogar, ja vivim viure nosaltres, ja no hem tingut més tibagians.
Uns estiuejants, no?, que venien al que ara coneixem com a Can Fontanelles, però no sempre ha tingut aquest nom, Josep.
Antigament diuen, segons hem trobat en escritures, es deia Mas Ruàs, d'aquesta casa. Hi ha una altra casa que hi havia, petita, i bueno, que aquest senyor, quan va fer aquesta nova, doncs aquella la van ensorrar i van fer una de nova, tal com és ara.
Aquest 2025 heu publicat Can Fontanelles, no?, la història d'un país a través de la seva gent, i és que el que dèiem, per aquí ha passat moltíssima gent al llarg de totes aquestes dècades d'història de la casa, com per exemple aquí, qui heu trobat fent tota aquesta recerca que us ha permès escriure aquest llibre?
Doncs hem trobat que l'amo d'aquesta casa, que era racionero, es deia, era un procurador, era un administrador, i va acabar sent administrador de la casa ducal dels ducs d'Ixar, que aquests són, tenen parentius amb un bastard de Jaume I. I ell va ser l'administrador d'aquesta casa ducal. Ho hem trobat això amb tot d'arxius.
Per tant, tota aquesta feina de recerca que hi ha hagut, no?, amb arxius, tant que heu trobat aquí a la mateixa casa, no?, com arxius que heu trobat, arxius ja preservats, no?, diguem.
Sí, exacte. Aquest el vam trobar a l'Aragó, que sí?
Sí, hem consultat molts arxius i també documentació de la casa, perquè hi ha documentació del 1590, que és molt antiga, que hem anat recopilant, i també de la memòria extraordinària del meu avi, que sempre ho diem, perquè vam voler escriure aquest llibre perquè dèiem que si no tot això desapareixeria, no? Perquè aquests records han de quedar, si no el pas del temps els esborra, i els esborra més ràpid del que ens arribem a pensar. I per això vam voler fer aquest projecte mare, filla, avi, no?, una mica tots junts, i ha acabat sortint el llibre, que estem molt contents.
Clar, ara hem esmentat aquesta relació amb aquest fill bastard de Jaume I, que també ens dona un indicador de la posició social, de la gent, no?, que passava per aquesta casa, no? Quins altres exemples o quines altres anècdotes hi ha?
Doncs l'anècdota és del Planes, que ja n'hem parlat alguna vegada, i que era un estiuejant. I llavors aquest senyor tenia també molts diners. I feia, doncs, castells de foc, hi havia sopars, orquestres que feien balls, és una d'aquestes anècdotes.
Clar, castells de foc, que per aquella època, no? Nosaltres ara estem acostumats que a totes les festes majors veiem aquestes festes i veiem aquests castells de foc, però en aquella època, en Josep, devia ser algun sòlid.
Home, devia ser petits, els castells de foc. Però... Sí, 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 i d'aquí al balcó el meu avi tirava caramels, li feia tirar al senyor caramels i pues, cristos a la gent que hi havia per baix i els hi tirava. Llavors, sí. Feia unes festes, sí. Sí.
I també, no?, va haver-hi el pas d'uns soldats.
No tot van ser festes.
No,
sí, com deia l'avi, en la Guerra Civil, al final de la Guerra Civil, ja gairebé quan era un moment de retirada, s'instal·len aquí els de la columna Lister, que és la columna comunista, no? Que bueno, s'instal·len a la casa, no? I els masovers de la casa arriben, no?, tota una colla de soldats, molts soldats, amb els seus carros de combat i tot el que portaven, sí, sí. I els diuen que els ocupen la casa, no?, que ells es queden a la part, les seves estances no les ocuparan, però que la resta... I llavors, clar, quan sempre hi ha l'anècdota, no?, que explica el que és el meu besavi, no?, que explicaven que quan anava a donar menjar als cavalls, doncs havia de vigilar, no xafar els soldats, perquè hi havia soldats, clar, per tot arreu.
Per tot arreu, al terra.
Tot arreu. Sí, sí. I clar, són moments que també, al final els van quedar poc temps, perquè van connectar, no?, el telègraf i l'electricitat, sí, no, i no funcionava bé.
No hi van ser gaires dies, no sé jo, però molt pocs dies, però hi van ser, sí. I llavors deien, com que... sí, també perquè ells no, la força, no, que no hi havia força elèctrica per fer anar els aparells de transmissions i coses, no, van baixar des del poble de Can Guilera, però com que era massa lluny per dir a força i no, i van marxar i llavors se'n van anar cap a Can Guilera. Ens ho pensem, això que allà hi van anar també, però no sé si era l'Ister mateix o uns altres llavors ja, però sí que hi van anar.
El que sabeu també és que van aparcar, no?, a la riera perquè, clar, perquè quedaven una mica camuflats, no?
Sí, tenien por dels avions que voltaven del Franco o que fos, i els cotxes, si portaven els cotxes, els tenien ficats sota els arbres per baix a la riera. Aquí a la casa no es veia que hi hagués moviment, no? Això sí.
Ara mateix ens trobem a un saló, no?, a una sala d'estar que connecta amb dormitoris, no?, a uns dormitoris on... Vaja, heu dormit i heu fet vida, no? Que a més veiem totes aquestes pintures precioses que, ostres, són un testimoni del que dèiem, del llegat patrimonial també de la casa.
I tant, i tant. Jo recordo de petita que hi dormia aquí, uh-huh, i vivia. Ara, clar, el meu pare ja s'ha anat fent més gran, dorm més a baix, però aquí jo de petita hi havia viscut, sempre fins que em vaig casar vaig marxar, i havia viscut aquí i dormia, aquesta era la meva habitació, al davant dels meus pares, i sí, sí, però ho trobava com normal, no?, tenir una casa així. Ara amb el pas del temps, que sóc adulta i més gran, penso, però quina casa més gran que vivia amb aquestes pintures i això tan senyorial.
Sí, perquè m'ha explicat, no?, històries així grosses, no?, com aquest propietari que era connexions amb Jaume I i tot plegat, però clar, la història de la nostra família és la història de moltes famílies de Catalunya, no?, que al final són famílies pageses que treballaven la terra en moments bons i en penúries també, no?, perquè en el llibre també surten, no?, una gran gelada, no?, que va ser la gelada que la que mata Oliveres, no?, que és el que surt, i clar, també hem volgut plasmar com aquesta duresa, no?, de la vida de pagès, que també és complicat, no?, en plena Guerra Civil marxen, per exemple, l'hereu es mor a la guerra, l'altre marit també el porten a la guerra i es troba, no?, una dona havent de cuidar uns avis del poble, els avis de l'altra casa, i com aixeca, no?, aquestes famílies i com se n'en surten, no?, en aquests moments també, també complicats, també mantenint aquesta casa, perquè clar, uns masovers amb pocs calés, no?, hereden aquesta casa, i com la mantens aquesta casa, clar, això, per això van començar allò que havíem dit, no?, anar-la llogant i anar traient, però és... Bueno, expliquem com els moments com més extraordinaris que també viu la casa, però també els moments més quotidians, perquè al final també ho són igualment d'extraordinaris, encara que sigui d'una altra manera.
D'aquí el nom del llibre també, no? Que sí. Parleu de la història d'un país a través d'això, de la seva gent, i tenim doncs aquestes, aquesta dualitat, podem dir, no? Aquesta grandesa d'aquests anys i d'aquesta gent, no? Amb aquestes classes socials, però també la de la gran majoria de Catalunya.
Aquesta finca, en la casa, tot això és gran i tot el que sigui, però de terra n'hi ha poca, no n'hi ha molta, i és clar, per viure de la terra també era molt difícil, i ara encara menys, eh? I ara ja és impossible, perquè tot ha canviat molt. Però abans poca terra també la gent vivia, i bueno, però ara és diferent, i bueno, és, però això, que aquesta casa amb el meu avi ja li va caure gran, i sempre ens diu, perquè sempre hi ha reformes a fer i són de mantenir, costen molt aquestes cases, i bueno, així ens hem anat passant, ja està.
Com recorda la seva infància aquí?
Bueno, jugant i això, però jo quan vaig tenir l'edat d'anar a l'escola, llavors m'estava a Can Guilera, al poblet aquell que hi havia l'escola, i allà hi tenia els avis del cantó del meu pare, i jo doncs allà m'estava allà, i baixava els caps de setmana aquí, però anar allà i aquí, però m'estava els companys i els amics i companyes, tot eren de l'escola, de Can Guilera. Anguilera, sí. Llavors que ja vaig començar a treballar, llavors ja m'estava aquí, ja sempre, esclar, llavors ja és diferent. I la meva senyora, la meva dona, que ens vam casar, era de Can Guilera, i ja ens coneixíem d'anar a l'escola, i mira, vam fer grans i això, i ara doncs ja li és, i treballadament.
I veu anar a viure aquí, després, no? Junts?
Sí, sí. Quan no hi havia electricitat, encara ja ens vam casar, que encara no teníem electricitat. Inclús es van regalar allò que et regalaven abans, ara ho fan diferents, això, els regals que et fan llista de boda, que deien abans, que allà a Igualada ho tenia moltes coses, amb aquella botiga que ja no existeix a Igualada, que en deien el Xangai, i que tenien objectes de regals, i allà vam fer la llista de bodes. I un amic d'uns veïns d'aquests del Miro, que eren amics, i això ens va regalar una màquina de rentar roba, que no eren aquestes automàtiques, aquelles d'abans que voltava, que vosaltres podíem... Doncs no teníem electricitat, ens va regalar una màquina de rentar roba, i vam haver d'esperar un any, no sé quan, fins que vam poder-la fer servir.
Clar, no hi havia electricitat... I com hi havia llum llavors? Com butano, ho feien?
Butano, i bueno, sí, perquè llavors ja hi havia el butano, i el butano feia molt bon llum. I en Cobat encara teníem uns llumets que anaven amb oli, i en Cobat, bueno, el carburo ja em sembla que no el fèiem servir.
La meva àvia sempre deia, sí. Diu, me l'estimava tant que vaig venir a viure aquí, tot i que no hi havia electricitat, sí. Perquè clar, al poble hi havia electricitat. Se l'estimava tant que va venir a viure aquí, sí. Sense electricitat.
Sí, perquè és clar, aquella època, vull dir, bueno, ja fa 50 anys d'això, bueno, vora 60, bé. Bueno, passat totes les aventures i ja està.
I de fet, hi ha llums, no?, que comentava, que són dels anys 20 i encara funcionen aquí, bueno, a la casa.
Funciona el cablejat, però la instal·lació, hi ha trossos que encara es conserven d'aquella època, sí. D'aquell motor que va posar aquell senyor amb benzina i feia electricitat, i tenia unes bateries i carregava, i tenien sempre llum ells. Però ell, que era el llogater, tenia llum perquè s'ho pagava, però els meus avis allà a la casa no tenien, no podien tenir, perquè ell s'ho feia per ell només.
Eren més rics els llogaters que no pas els propietaris. Perquè eren uns masovers que van acabar sent propietaris, però no tenien, econòmicament no tenien. Clar, els hi van donar, ja. Però no tenien, econòmicament no s'ho podien permetre.
Doncs Esther, Mònica, sou les autores d'aquest llibre. Per què fer un llibre de Can Fontanelles?
Mira, el meu pare té molta memòria, moltíssima. I sempre explica moltes coses de la família. I llavors vam pensar, això no es pot perdre. Això ha de quedar escrit. I llavors jo, quan era petita, ja ho pensava amb el meu avi quan explicava coses de la guerra. Pensava, i llavors no ho vam fer perquè era petita. I ara, de gran, ho dèiem, hem de fer un llibre, no es pot deixar perdre la memòria de la nostra família. I per això vam decidir fer aquest llibre. De veritat.
Un llibre que no només explica la història de la vostra família i el pas de la vostra família per Can Fontanelles, sinó que explica la de totes les generacions, no? Com ho heu hagut d'acotar? Perquè informació l'heu trobat moltíssima, imagino.
Sí, sí, com dius, és una molt bona pregunta, perquè és la pregunta que t'has de fer quan fas una recerca històrica. Al final, ens hem centrat en la gent que havia viscut a Can Fontanelles, els de la nostra família, que havia, el meu rarabasavi va ser, no?, els primers masovers, però també els que havien vingut abans, els que l'havien, no?, construït, els que havien estat a la masia anterior, abans no, els enderroquers, i el nostre eix central sempre ha sigut la casa, perquè pensem que a casa han passat com coses molt extraordinàries i que s'havien d'explicar. I és, bueno, és un projecte que hem tancat ara, però que segurament tindrà fase 2, fase 3, perquè clar, vas tirant dels fils i et van sortint mil històries i clar, als arxius pots trobar moltes coses, però clar, necessites fer una recerca profunda.
I s'hi troba molta informació, però d'altra que potser en manca, no? Com és el cas de les dones. Com us ho heu fet per incloure-les al llibre?
Doncs les dones hem escrit un capítol que és que elles anaven a rentar el safareig. I llavors així també surt la seva germana del meu pare, la tieta, que era petita i que anava a rentar la roba.
Que han fet com un homenatge a les dones treballadores, perquè treballaven a casa, a fora i a tot arreu. I ens hem imaginat aquest espai, un espai de confiança, no? Un espai on es donen consells, i creiem que havia de ser, doncs, en el safareig, no? Perquè era un espai on elles es trobaven juntes, no? I també soles a la vegada. I per nosaltres era molt important, perquè com dèiem, en els arxius notarials no hi són, de vegades amb la memòria també, no? I no ens passa, no de la nostra família, sinó la memòria del país, no? Estan doblement esborrades, no? I creiem que era important, doncs, fer aquest capítol de, doncs, això, gairebé d'homenatge a les dones de la nostra família, però també del país una mica.
Doncs gràcies al Josep, a la Mònica i a l'Ester, hem pogut conèixer el passat i la història de Can Fontanelles. Ens veiem a la propera.
Tres quarts d'11, Marillón, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Ah, molt bé, molt bé. Sí. Estic molt bé aquí, voltada de jovent.
Sí, avui sí. Tenim una colla aquí. No sé si volen saludar, dir alguna cosa. Ja
voleu dir alguna
aquí.
Cosa?
Home, ja que estem aquí, Marc? No? Aviam, ja, deixem
els micros. És molt, eh?
Aviam. Ja tenim el Max, l'Aleix, el Juan i l'Unai. Què tal, benvinguts.
Bon dia.
Hola, bon dia.
I és el primer dia que esteu aquí fent pràctiques, no? Sí. Expliqueu una mica en què consisteix això.
Molts m'envejaran, quan sàpiguen que estic voltada d'aquest jovent.
Sí.
Tothom no ho té, això, eh?
Max, explica, què feu?
Doncs, pues, mira, bàsicament, ajudem una mica a que tot funcioni aquí.
Sí.
I després, pues, bueno, a fer programes, també.
Sí. Que... Però, bueno, això és un...
Més no? Endavant, no?
És voluntariat que es fa, sí, des del centre. De quina escola veniu?
De l'Institut d'Escola Piera.
Molt bé. I què? Us agrada això de la ràdio o què?
Sí,
com ho veieu,
sí,
el seu primer dia? Què us ha sorprès més?
Tot.
Tot?
La veritat que tot.
Bueno, a mi, sobretot, pues, tot el que seria tècnic, saps, d'estar tot ahí, que això funcioni, que això...
Que ara està molt pendent, eh? Mm. Juan, tu com ho veus?
Bé.
Sí? T'ha agradat?
Sí.
Bueno, fantàstic. Doncs vinga, anem a escoltar la Marillum, si us sembla. Va, Marillum, què ens portes avui?
Mira, aquesta setmana dedico el programa a totes les persones que intenten conservar la memòria dels pobles. Digue-li Maria Àngels, digue-li Juanjo, digue-li Joan Poc. Intenten que la memòria no es perdi. I jo he triat dues bibliotecàries que es van dedicar a això. Elles no sabien que s'haurien de dedicar a això, però el moment que va arribar ho vam saber fer. I és, em refereixo a Joana Raspall i Joanola i Roser Lleó Feliu. Aquestes dues dones estaven vivint el 1938 a Vilafranca. Eren les bibliotecàries. Aquells dies eren uns dies de molta feina. Havien anat a botigues, a particulars, demanant caixes. I per què demanaven caixes? Perquè volien salvar llibres. Tots els llibres, tots els documents que hi havia a la biblioteca els volien salvar. Sobretot els que es referien a la història en català i la història de Vilafranca. I els documents, com hem dit. I anaven omplint caixes i caixes i caixes. Bé, és una tarda... Estan les dues molt enfeinades. La una és baixeta i de cara molt somrient, l'altra és molt prima, rossa, una mica pèl roja. Les dues estan molt espantades. Demà vindran els soldats i vindran a recollir tots els llibres. I no saben ben bé com anirà tot això. Bé, elles estan treballant a Vilafranca, a la biblioteca, que està a prop del convent del Molí, d'en Rovira, i saben que allò s'ha de transformar en un hospital, perquè pugen tots els soldats ferits i totes les tropes de Franco que van al darrere, i saben que allò serà bé, els llibres es perdran. Bé, què passa? Que l'endemà al dematí arriben els soldats que van en retirades amb les camionetes i recullen tots els llibres. Tots els llibres els van recollint, els soldats baixen i ajuden a les bibliotecàries i pugen els llibres. I se'n van cap a la Biblioteca de Catalunya a deixar-los allà ben tancats i ben guardats. Estan molt contentes perquè han fet aquesta feina. A partir d'ara s'hauran de refugiar a casa seva perquè les tropes estaran entrant i elles ja no treballaran a la biblioteca, ja no poden anar a treballar, i se'n van cap a casa seva. I resulta que la Joana Raspall i Joanola, que viu aquí, doncs se n'adona compte de que han deixat el llibre de registre, el llibre de registre de la biblioteca, allà on hi han apuntat tots els noms de tota la gent i totes les autoritats i tots els actes i allà on viuen i el telèfon que tenen, totes les dades estan en allà. I ella s'espanta molt, diu, quan entrin les tropes ho faran servir, poden perjudicar gent, a companys, amics, a autoritats. I xino-xano se'n torna cap a la biblioteca a buscar el llibre de registres de la biblioteca. I se'n va cap a Barcelona, que no era tan fàcil com ara anar a Barcelona. Aconsegueix arribar a Barcelona i ajuntar el llibre de la memòria amb tot el que hi ha allà. I d'aquesta forma ja es retiren cap a casa. La Joana Raspall i Joanola, acabat de passar de la guerra, té molta fama, perquè durant tota la seva joventut ha escrit novel·les, poemes, ha fet ràdio, ha fet una infinitat de coses, i això fa que tothom la recordi i que li faci moltes entrevistes. I vosaltres direu, i l'altra bibliotecària, la que vivia a Cervera? La que vivia a Cervera feia fotos. Aquesta feia moltes fotos de tot. Quan estava aquí a Vilafranca i venien a visitar gent a la biblioteca, doncs feia fotos. I el més maco és perquè escrivia a sota la història, deia, a l'esquerra hi ha fulà de tal, que és de la casa tal, i està casat amb aquest, i explicava, és de què tal botiga, explicava les històries. Bé, vosaltres què direu? Qui va tenir més sort? La que va escriure novel·les, contes, poemes, o la que va fer fotos? Diuen que una imatge val més que mil paraules, però resulta que les paraules van sortir, es van publicar els llibres, i llavors amb ella li van fer molts reportatges. Va morir quan tenia 100 anys i la van poder dignificar d'això. Sembla que les fotos es van perdre. I resulta que hi ha un senyor que és de Cervera, que es diu Ramon Maria Radquín Carulla, i aquest senyor, que és un senyor que és un procurador dels tribunals, recull, un altre recollidor de les històries i de la memòria dels pobles, recull tot el que passava a Cervera. I un dia, anant d'excursió per Vic, doncs ell anava a veure si veia algun llibreter que tingués llibres vells, d'aquests baratos, o si hi havia alguna parada que venguessin llibres, perquè és el que li agradava més i el que feia cada diumenge, anar a passejar i buscar llibres antics, sobretot si parlaven de Cervera, això l'emocionava. I tot de cop va trobar els àlbums de fotos de la bibliotecària desconeguda, de la Roser Lleó Feliu. I resulta que els va portar cap a Cervera, els va repartir amb les famílies, perquè com que hi havia la història de totes les fotos, va trobar 264 fotos. I les va repartir i les va portar a la biblioteca de Cervera. Ara estan exposades allà, totes les fotos que va fer la Rosa durant tots aquests anys. I bé, ara hi ha una bibliotecària allà que es diu Carme Bonet i que també està a recollir la memòria del poble i que les té posades totes allà a la biblioteca, es poden anar a veure i es poden disfrutar. Nosaltres avui tenim aquí un poema de la Joana Raspall, de la bibliotecària que vivia aquí a Vilafranca. I és un poema que millor vosaltres el coneixeu, perquè va per totes les escoles i se'n parla molt d'aquest poema. I ara us el llegiré. Poema de Joan Raspall i es titula Podries. Si el recordeu, ja m'ho direu acabat, eh? Si vosaltres al col·legi l'heu treballat, aquest poema, doncs es diu així. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc o podries ser negre. En un altre país fora de casa teva, diries sí, en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona potser, o potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits a millor de sac o millor de seda. Sabates de pell o potser una tosca espardenya. O aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres, ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres i bones o només costons eixuts de pa negre. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria molt bé ser la teva. I aquest és el poema que la Joan Raspall escrivia mentre despatxava llibres i també amagava llibres perquè no fossin destruïts. Va recollir tots els llibres en català i els va portar a Barcelona amb una furgoneta, amb els soldats que anaven de retirada. Hem d'estar sempre disposats a salvar i conservar la història i la memòria. I jo per avui ja em despedeixo.
Doncs molt bé, Marillun. Què us ha semblat, nois, aquest final?
Molt bonic, molt bonic, la veritat.
L'havíeu sentit, aquesta poesia, o no? Us sonava?
Una mica.
Sí?
Sí.
Jo crec que algun Nadal, crec que algú de vosaltres també ha vingut aquí a dir el vers, no? De més petit, el vers de Nadal, abans ho comentàvem.
Ah,
s'havia fet aquesta, sí. També. Algun Nadal s'havia llegit aquesta, també. Doncs vinga, ho deixarem aquí i tornem la setmana que ve, no l'altra.
Molt bé.
Va, Marillun, gràcies, bon dia.
De res, bon dia.
Oients de Ràdio Piera, sóc la Cília de la Biblioteca i com cada setmana us explico les nostres novetats. Demà dilluns comencem amb una tarda creativa. A les 4, el Banc del Temps organitza un taller de macramé obert a totes les edats i nivells. Si us ve de gust aprendre'n, us podeu inscriure al WhatsApp 623 190 522. I a 6:45 de la tarda tenim el Club de Llibres Vibrants amb la piarenca Lola Casanovas i Pla. Com comentarem obres públiques de Manuel de Pedrolo, una novel·la eròtica i satírica que no us deixarà indiferents. Dijous a les 7 del vespre, dins del cicle Piera Kilòmetre Zero, parlarem de la vespa asiàtica i les nostres vespes en Carles Vila de Biodiversitat, una sessió molt interessant per conèixer i protegir la biodiversitat. I dissabte, a 9:45 del matí, el Banc del Temps ens proposa una nova sessió del Connectar, un taller per explorar les emocions mitjançant l'art i l'expressió creativa. Aquests últims dies els hem dedicat a la poesia i per això volem acabar amb el poema Foc d'ocell de Blai Bonet, que aquest any la Institució de les Lletres Catalanes ha triat per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és... just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor, la llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat, veig que no ho creus, saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Abans d'acabar, us informem que durant la Setmana Santa l'horari de la biblioteca varia. Obrirem de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Per a més informació, ens podeu trobar a la Biblioteca de Piera o al WhatsApp 608 917 920. Us hi esperem. Fins aviat.